IB3 Podcast. Quan vulguis, on vulguis.
Hola, com va? Som na Mar Fortes-Arrey, actriu i productora.
Què tal? Jo som na Mar Gamelià, guionista i directora.
Benvinguts a Tu què fas? Un podcast que ens apropa a les distintes professions del món del cinema.
Els nostres convidats d'avui mos explicaran fil per randa una altra de les interessants professions que fan possible que una pel·lícula, un documental o una sèrie tiri endavant.
En aquest episodi descobrirem què fa un productor o productora. Sempre que m'ho demanen, a mi m'agrada explicar que fer de productora s'apareix molt a organitzar una festa d'aniversari o unes noces. T'has d'ocupar de pensar la data, el lloc, els convidats, el menú, la música... També t'has d'encarregar de cercar tots els professionals necessaris per dur a terme la millor festa possible. I també has de calcular quant costarà tot i esbrinar d'on se poden treure els doblers per poder pagar-ho. Aquestes festes són molt cares.
No és una mala explicació, però saps qui mos podria ajudar a explicar-ho encara millor? Els nostres convidats d'avui, na Marta Hierro i en Xes Mulet. La nostra primera convidada és na Marta Hierro, periodista, productora, guionista i directora especialitzada en documentals. Ha fet feina a productores com Nova Televisió, Kindrop o Tresques. L'any 2016 va crear la seva pròpia productora, Mamworks, juntament amb na Núria Abad. En aquest temps, na Marta i na Núria han escrit, produït i dirigit, entre d'altres, els documentals La Bellesa, Dorotea i el Mio Tragus, Retorn de Txernòbil, El Rei, Memòries de Puerto Rico, Munà, 40 anys d'estatut, Maria i la pel·lícula oblidada, Torelló davant la càmera i Pornografia, accés i impacte en l'adolescència. Quasi res. Marta, benvinguda, com estàs?
Hola, què tal?
El nostre altre convidat d'avui és en Cesc Mulet. Després d'estudiar i treballar uns anys a Barcelona, on es va introduir en el món del cinema, el 1997, en Cesc va tornar a Palma i va fundar una de les productores més mítiques que tenim a Balears, la Perifèrica Produccions. En Cesc ha participat a la producció de nombroses pel·lícules, com Jo, d'en Rafa Cortés, Isla Bonita, d'en Fernando Colomo, La vida lliure, d'en Mar Reixa, Formentera Lady, de Pau Durà, El ventre del mar, d'en Agustí Villalonga, Quest, d'en Antonina Obrador, o Les xiques de la estació, d'en Juana Macías. D'altra banda, en Cesc també és autor de nombrosos documentals com Els rastres fosforescents dels cargols, Gaudí a la catedral de Mallorca, El bisbe, l'arquitecte i el baldaquí, Toni Catany, El temps i les coses, Dibuixant Max, Darrere l'ombra, de Natacha Rambova, Mallorca 1983, Signes a l'arena o Compàs de silenci, entre molt d'altres. Cesc, benvingut, com estàs?
Beníssim.
Marta, tu vares començar com a periodista, si no m'equivoc.
Sí.
I vares acabar escrivint i dirigint pel·lícules. És curiós perquè el meu cas va ser exactament el mateix. Com va ser per tu aquesta transició?
Va ser molt, molt natural perquè jo estava fent informació. Quan fas informació coneixes un munt d'històries, però el problema és que les tractes d'una manera molt breu, sense cap profunditat o molt poca profunditat. Clar, arriba un moment en què tu vols donar-li més profunditat a les coses, no? I vas transicionant de la informació al reportatge, del reportatge al documental, i per això et dic que no és una cosa que tu te plantegis. Mm-hmm. Sí que hi ha un moment en què jo dic, bueno, jo ja no vull fer això, vull fer una altra cosa. Sí. I quan me proposen feines de l'anterior, dic que no. Però la transició realment sí. va ser molt natural.
Cesc, per mi tu vares començar estudiant psicologia. Com vares passar al món del cinema?
Sí, bueno, jo volia fer cine. Llavors no hi havia escola de cine. Me varen dir que hi havia una facultat de ciències d'informació, però des d'aquí era complicat i llavors vaig dir què faig i vaig fer psicologia, però sapiguent que mai faria d'unir una bata blanca. Mm-hmm.
Què li ven al cap a la gent quan pensen en un productor o productora? Escoltem què diu una Sandra Tàpia, productora d'una quinzena d'exitoses pel·lícules.
¿Qué es para mí ser productor? ¿Vale? El productor, para empezar, hay que romper ese estigma ya cansino de que el productor solo es la persona que aporta el dinero en una película, ¿vale?
Desmuntant aquest mite, mos podeu explicar realment en què consisteix la feina de productor o productora?
Ho ha explicat superbé abans, Ana Mar, que ha estat exhaustiva. Jo només vull afegir una cosa. Jo la primera vegada que vaig començar a fer feina a la tele hi havia un productor i vaig dir, què és un productor? I el realitzador me va dir, és tu padre. perquè és la persona que, si tu tens un problema, t'ho ha de solucionar. No ha de ser un mur, és a dir, una paret que tu que te digui no se pot. No, tot el contrari. Ha de ser el passadís que te dugui a fer el que tu necessites. I t'ha de cuidar i ha d'estar per tu.
M'agrada lo de solucionador de problemes.
Sí, sí, no generador de problemes, per favor, això no.
Sí, a veure, solucionar marrons, a veure, jo crec que un productor, d'una manera simpàtica, et sustó a muerte. És a dir, què vol dir això? Bueno, per mi un productor és un que acompanya, és a dir, i acompanyar és meravellós. Tant na Marta com jo i la situació audiovisual de Mallorca és bastant complicada, vull dir, un productor per si mateix no existe, i de fet na Marta i jo som per obligació productors, m'imagino, no? Com moltes de les petites productores i autors que ha, que has de fer de productor, no? Però vull dir, jo m'agrada pensar que contar contes en el segle XXI és la feina que faim, llavors acompanyar.
Això que has dit, has obert un meló important, perquè nosaltres som productors, però moltes vegades som a la vegada productors, directors i guionistes. I això és molt complicat, perquè tu quan ets guionista, el més guai és no ser productor. Perquè clar, així tu pots imaginar el que vulguis. Ho deia Azcona, crec que deia, tu escrius, entran 20.000 xinos a caballo i que se les arregle el productor.
Exacte.
Clar, quan jo he estat només guionista, pues anem a gravar tant, no penses... Potser després jo no utilitzaré aquestes imatges i és un viatge i és una pasta i no, millor no. Clar, quan fas les dues funcions, tot el temps t'estàs de qualque manera limitant en la de guionista, perquè la de productor allà em s'ho dit, alerta amb això, no? I és difícil combinar-les totes dues.
És vera que a Balears és bastant difícil trobar una persona que només faci de productor, perquè jo mateixa també tens la meva pròpia productora, però també a la força. No? És a dir, és una feina apassionant, però en el cas concret de Balears, quasi tots, pràcticament tots els productors també feim altres coses, i això és un tema interessant del programa que estan fent, que tots feim un munt de funcions. Això no per tot passa igual.
Sí, anem descobrint a cada programa, en cada convidat, que bastant som multiusos, multitasking.
Sí, multitasking.
Sí, això és un problema de salut que al final tenim, perquè si fas dues persones, doncs tens la doble càrrega, o tres, o quatre. Sí. Tens de productor, guionista i pertiguista. Sí. Doncs costa.
Sí. La cosa costa.
Per il·lustrar una mica en els nostres oients, Cesc, revisant el teu currículum, hem vist que en algunes de les produccions apareixes com a productor executiu, a altres com a productor associat i a altres simplement com a productor. Ens pots explicar els diferents tipus de feina que es pot dur a terme dins el camp de la producció, per favor?
Complicat,
a veure, és complicat perquè, a més, estàs parlant amb una de les persones que menys creu en les etiquetes, en les jerarquies, en sexe. És a dir, na Marta sap que jo tinc una dicotomia entre prosa i poesia i reivindic la poesia, llavors la poesia està totalment barallada en la producció. És que és molt complicat. Producció executiva, productor associat, és a dir, sí que te puc donar la definició de l'escola o del diccionari, però el director de producció, per mi és auxiliar de producció, vull dir, és becari, per mi tot suma, saps? És una feina molt col·lectiva, molt plural, i a mi les etiquetes no...
Però al final, jo vull reivindicar la tasca de l'Excel. L'Excel pot ser molt creatiu. Sempre tenim aquesta dicotomia de la creativitat i la producció. I jo crec que no sempre és bé, perquè dur a terme un bon pressupost, un bon plan de producció, és necessari perquè després tot surti endavant. I el que no estigui ben fet en aquest punt serà una conseqüència per tota la producció.
Correcte.
Ja tu pots currar bé, ja ho pots fer bé en aquell moment. I després has de quadrar coses. Quan la cosa se desquadra, tu has de quadrar. I això és una tasca molt creativa, també, Vull reivindicar,
sí.
I té molt de mèrit la gent que ho sap fer bé. I després presentar-te a convocatòries, això ja és Matrix, saps? O sigui, és molt, molt complicat i molt creatiu a la fi, encara que no ho sembli, perquè la primera vegada que llegeixes una convocatòria de subvencions, dius, entenc totes les paraules, però no sé què signifiquen totes plegades.
Totalment.
Després ja no, ja al final comences a veure Matrix, no? Com deia en la pel·lícula, però en el principi és molt complicat.
A part de subvencions, de pressupostos, tot això ho fa el productor, per els oients que no estiguin ficats en aquest món. També un productor fa, per exemple, un altre tipus dins del departament de producció, són els que s'encarreguen de que, per exemple, fer tota la logística dels cotxos, de que la gent, els actors, l'equip tècnic arribi a temps en el rodatge, després tots els traslados, hotels, menjars, tot el que tenen que veure en logística i en paperassa, diguéssim, per resumir,
seria... agendes, contactar, recontactar la gent,
confirmar,
pensar un plan B, si no ha sortit bé el plan A...
Sí,
tot
dins,
això fa...
dins que ja està clar que tant el productor s'encarrega dels excels com d'una part creativa, en certa manera, podríem també dir que hi ha una feina més d'oficina i una altra feina que és més, diguem, a plató o quan s'està rodant,
sí.
No? Que també té la responsabilitat de que, com tu deies abans, Marta, que tot surti endavant i en el moment en què hi ha alguna cosa, un permís per rodar, una persona que se posa malalta, un problema amb qualsevol persona de l'equip, solucionar-ho immediatament per no aturar el rodatge, no?
Jo ja que duc més anys i moltes batalletes, per mi la producció és molt creativa.
Moltíssim.
Perquè és on arriba tot. Saps? Vull dir que l'actor te demana, passaràs per una farmàcia, me pot dur...
Sí, sí.
Lo que deien a Marta, no? Bueno, de pare i mare, ja hi... La família tradicional està en qüestió. Però és molt creativa, la producció.
Sí.
Vull dir que... Perquè estàs amb molt de processos. Vull dir, a veure, el director de fotografia prepara... i després de rodatge te donarà, però és que la producció a lo millor comences 7 anys abans de rodatge i acaba 3 anys després de s'estrena.
Sí.
És a dir, és meravellosa. Ara, com veia d'Anna Marta, jo si pogués fer el meu documental i les meves pel·lícules seria feliç si tingués un Agustín Almodóvar de vora.
I tant.
Però bé, sí, però està molt bé controlar-lo tot. Si tens així un esperit controlador... També te va bé controlar-lo tot, eh?
Jo m'agrada descontrolar.
És que depèn del tipus de personalitat. Si ets més controlador, pues, t'agrada tenir això de control.
El que passa que, a veure, la figura de producció és... Hi ha el director de producció, hi ha el cap de producció,
sí.
Hi ha l'ajudant, vull dir que no està... És com el director de fotografia, que té el foquista, té l'auxiliar, vull dir, no és un tio tot sol, no és un bitxo,
no.
Una bitxa que està allà... com la diosa Xiva amb 22 braços, no?
Depèn de la producció, també, del pressupost,
sí.
De la producció.
Sí, ara estava pensant en una producció que érem a Hollywood i érem en Jaume i jo, en Jaume Caldente i jo, a Formentera, tot sol, saps? I
no, passa.
I vas tu a llogar el cotxe i...
Ho fas tot. És una feina frenètica. Com frenètic és el tràiler de la sèrie d'estudio que tracta precisament sobre un productor.
Dirigir Continental es el trabajo de mis sueños. Y que conste que me siento como un privilegiado por ser una de las personas que elige qué películas se harán y cuáles no. Es un sueño. Y me metí en este mundo porque me encantan las pelis, pero mi miedo es que ahora... Mi trabajo sea destrozarlas.
Este trabajo te tritura.
Las películas de prestigio y los mega taquillazos no tienen por qué ser excluyentes. Podemos hacer ambas y las haremos.
Vale, quieres obras maestras y que te den miles de millones. Pues ¿sabes qué? Eso no pasa en la vida. Y vas a joderla intentando cambiarlo.
Este trabajo genera estrés y pánico y te amarga. Pero cuando se alinea y haces una buena película, es buena para siempre.
Com ho feis vosaltres per triar els projectes que voleu produir? Quin és el vostre criteri principal?
El primer que t'agradi. En el cas nostre, i estic xerrant de la Núria Abad i jo, que tenim la productora, sempre produïm projectes nostres, és a dir, idees nostres, que després executam nosaltres. Mm-hmm. O sigui, en aquest no hem de triar entre diferents persones que t'arriben en un Clar. Projecte. Sempre, però entre les idees que tenim, que no són poques, sempre és una cosa que vegis que t'agrada, que la pots dur endavant, que és possible, que no és una utopia, que tens eines per fer-lo, que creus que podràs aconseguir finançament per fer-lo, que tindràs una finestra, i aquest és un poc el criteri. Mm.
Tu, Paco?
No, que t'agradin, està molt bé. I a mi m'agraden els impossibles, i tenim com a la mà esquerra i la mà dreta, no? Que a vegades dialoguen i a vegades se barallen, no? La perifèrica té una part molt important com la Marta i la Núria, que és d'aixecar els propis projectes. I hi ha després molt de projectes que molt venen perquè som un referent a les Illes Balears, jo que sé, en Colomo. Jo vaig rodar 80 i pico, El baile del pato, jo era el director de producció, en Colomo tenia una productora que ja no me'n recordo, el Catalejo, en Nana Huete, i d'escat de com a 30 anys diu, Mulet, quiero rodar en Menorca. Dic, i? Pues eso, ayúdame, ¿no? Dic, claro que te ayudo, pero Menorca no, yo estoy en Palma, saps? És dir, i jo en Marreixa vol rodar La vida lliure, o vull dir, llavors, vull dir, és una feina que potser va començar fa 40 anys de tenir agenda, jo he fet acció mutant en ales de la Iglesia, llavors... Per contestar amb una frase, cercant projectes pròpies i aixecant projectes d'altri, que mos ajuda molt.
Per aquí ja han xerrat bastant del tema dels Excels. Vosaltres com ho feis? Quin procediment utilitzeu per aixecar un projecte a nivell econòmic?
Primer, si és un projecte a les Illes Balears, doncs tens unes finestres molt clares. Una és IB3, que hauria de ser una de les potes més importants de l'audiovisual, i si tingués el pressupost que hauria de tenir, ho seria, però bueno... Estamos trabajando en ello, com deia aquell. Després està l'Institut d'Indústries Culturals de les Illes Balears, que és un finançador important. En el cas de Mallorca, el Consell de Mallorca. No? I aquests són els organismes més a prop que te poden ajudar econòmicament a aixecar el projecte. Evidentment, amb tot això no arribes. Has de posar fons propis i després aconseguir que aquest projecte interessi de fora, si és possible, que és molt complicat la part de la difusió i de tot això, perquè i te completin aquest tipus de finançament.
Sí, bueno, el que ha dit na Marta, i més en escat de la ficció... és molt variada, però seguint una miqueta la cadena, si tens IB3 i TV3, o tens Televisió Espanyola, o tens ICA, i fas una IE, certificacions fiscals... És un tema molt complex per dir a bon cercador ves. I sobretot des d'aquí. És a dir, jo el que... El que m'emprenya, no estic rabiós, però sí és agotador... És que des d'aquí és impossible aixecar una pel·lícula de ficció raonablement mitjana, no? Perquè els pressupostos i la televisió que tenim poden arribar a un 20% d'una producció normal, amb la qual tu mai seràs un productor majoritari. Llavors és molt complicat finançat des d'aquí. Eh?
No funciona, sí, és molt complicat.
Estem xerrant de la situació que ens trobam a dia d'avui a les Balears. De totes maneres, malgrat tenir encara molt de problemes i limitacions, la cosa ha millorat d'alguna manera des de que heu començat a nivell producció o no?
Sí, hombre, Efectivament, ha millorat i va millorant, però encara hauria de millorar molt més. No vull semblar aquí planyidera que només venim a plorar, perquè ha millorat i ha millorat no només en finançament, sinó en les coses que fem. Crec que cada vegada se fan coses més xules, amb més qualitat, i nosaltres ho fem millor. O sigui que sí que crec que hem millorat, que encara queda camí, sí, però bueno, anem bé.
Sí, mai hi havia hagut tantes imatges, mai hi havia hagut tant de talent, mai hi havia hagut tant de creadors, però som, ho diré en mallorquí, som autònomos pervertidos. És a dir, per mi no hi ha teixit industrial audiovisual, hi ha una dependència malaltissa en la televisió pública de les Illes Balears, en el sentit de que la mateixa televisió, com deia la Marta, té un pressupost que no permet a les productores una continuïtat, no permet als creadors... Vull dir, nosaltres volem rodar 100% a Mallorca i la Chicas de la Estació hi van rodar 5 dies. Jo també som optimista, però... Hazte-lo tu con tu, què se diu, con tu piedrecita, saps?
Sí, optimisme escèptic.
A nivell professional, és a dir, jo reivindic, jo m'agradaria cobrar qualque dia, saps? Vull dir, tinc un amic pianista que diu, jo quan toques piano no puc cobrar. Dic, sí, hauries de cobrar, no crea música, no?
Clar.
Però sí, jo som optimista i ha millorat, sí.
Hem demanat als nostres convidats que triassin un dels projectes que han produït. Escoltam el tràiler que ha triat na Marta.
Som la Dorotea Bate, paleontòloga i caçadora de fòssils.
Tothom xerra de vostè.
Vagi-se'n ara mateix.
Una dona parlant davant d'un grup d'homes a la Royal Society? Seria la fi del món.
Què està passant aquí? És el lloc que he estat cercant. Són les dents d'un elefant molt petit. L'anomenarem Myotragus balearicus.
Marta, com és que has triat aquesta sèrie?
Bé, és molt difícil triar les coses que has fet, perquè és com triar entre els teus fills. Jo no puc, o sigui, m'heu ajudat vosaltres. Però bé, aquesta sèrie va ser un esforç de producció diferent perquè és una sèrie d'animació. I tot, nosaltres hem fet molt de projectes documentals que inclueixen animació, però aquesta és una sèrie només d'animació, que va sorgir arran d'un documental de Dorotea i el Myotragus que incloïa animació. I quan vam acabar, ens van posar totes xules, na Núria i jo, i vam dir, i per què no fèiem una sèrie només de dibuix, o sigui, de tota la vida de Dorotea? Perquè això només era la part un poc de Balears i un poc l'altre, però molt poc. I volíem explicar tota la vida de Dorotea, però clar, com no hi ha imatges ni res, perquè això és una dona que va ser paleontòloga a principis del segle XX, doncs vam dir, pues, venga, i sí, i l'anomenam Dorotea on the Rocks, ja, 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 jajaja. I després ho vam aconseguir aixecar i ho vam fer, però va ser complicadíssim, perquè primer nosaltres no havíem fet mai només animació i serà segurament la darrera vegada que ho feim, ja ho puc dir. És molt difícil, ja érem un equip molt gran de gent que feia la part d'animació, però aquí hi havia molt poca gent, la majoria teníem gent a França, a Sud-àfrica teníem dues persones, a Sevilla, a Barcelona, teníem molta gent que coordinar i cadascú era de son pare i de sa mare, o sigui, amb les seves particularitats, amb les seves manies, amb tot. I això era molt, molt complicat. Uns terminis que als que arribar, que sempre anàvem endarrerits, i això era desquiciant. Duíem un Excel, però que semblava la feria d'abril, de colorins, i de cadascú el que duia, qui dia havia entregat, i cada dia li havies de dir a tothom, cada dia, si havia entregat un plano que havia de fer. Yeah. Plano a plano, perseguint a tothom, que la tasca també del productor em dedica és perseguir. No. La tasca oficial. I va ser molt, molt, molt complicat, eh?
Però va sortir bé.
Sí, va sortir bé i ho vam aconseguir, però va ser molt difícil. Luis Ozonas estava director d'animació i va fer una feina molt bona i a nivell de producció va ser molt, molt complicat, a més, aixecar perquè era un pressupost gran. Va ser emocionalment molt dur.
Susto o muerte.
Això era muerte o muerte. Sí.
Crec que tots estan d'acord que la professió de productor és una aventura contínua.
Sí,
sí, sí, sí, sí, sí.
I a més una peripècia, tot el temps has de sortejar problemes. O sigui, què passa? I ara què passa? La frase és, i ara què passa?
Xesc, ara escoltarem el tràiler de la pel·lícula que has triat tu.
En una illa perduda creix una planta de dama de nit. Les nits de lluna vermella, quan la planta floreix, s'obre l'entrada a una cova. La cova de les ànimes.
Tu per què hi vas?
Vaig a fer un estudi de la flora i la fauna.
Pots deixar que aquesta feina t'obsessioni.
I què he de fer?
Qui és la Maria?
La meva dona.
Creus que ella sabia el que passava aquí?
Ella creia que sí.
Floreix les nits de lluna vermella.
Xesc, per què has triat aquest?
Jo crec que he triat aquest per orgull, per simpatia, per intencions, per projecte. Vull dir, quan va venir Antonina Obrador a través d'una amiga comú... Tinc un projecte de pel·lícula. Nosaltres estàvem un moment, això devia ser 2017... Sí. Llavors és una pel·lícula que jo personalment li tinc molt de carinyo perquè era com ser productora mare, no ser el germà petit, saps, el primo Zumosol, petitet, i en el final va ser una coproducció, me pareix que 70-30 o 75-22%, però nosaltres no som el 70%, som el 22%. Llavors, és com una producció molt realista, no? Vull dir, va inaugurar l'Atlàntida, va guanyar la millor pel·lícula Som Cinema, a Lleida. És molt petita, però és molt intensa. És dir, fa poc a un cineclub vàrem anar Antonina i jo, i un espectador diu, vosaltres heu estudiat física quàntica? I va ser com una meravella, no? Com que te diguin, perdona?
Que guai.
És a dir, mos van fer referències amb biòlegs i tal. Llavors té moltes capes i és com un impossible possible o un possible impossible, perquè també en Antonina, després de la pel·lícula, se va deprimir molt i... jo li tinc molt de carinyo, molt de carinyo. És una pel·lícula amb en Lluís Auqué i na Laia Manzanares. A nivell de pressupost no arriba en el milió, ja m'hauria agradat. Llavors està rodada 100% a Mallorca i crec que és un exemple, no?, de possibilisme, però també de ferides i de cicatrius, que és una miqueta... Vull dir, tota creativitat és una miqueta depressiva, no en el sentit dolent de la paraula, sinó que en arribar a dir... Jo només sé el que volia fer, no? Llavors és un exercici de possibilisme, aquesta ofici nostra, no? No de productor, sinó de creador. Llavors, moltes vegades, per això he triat aquest.
Arriba la part més sucosa del programa, el moment de les xafarderies. Volem saber quines són les millors anècdotes que heu viscut en la vostra feina. Marta, ens en pots explicar alguna?
Sí, perquè me'n record perfectament. amb el documental Dorotea i el Miotragus, nosaltres havíem d'anar a gravar a Londres, al Museu d'Història Natural de Londres, que és un dels museus més espectaculars del món. I havíem d'anar a gravar allà els fòssils que Dorotea havia recolectat a Mallorca i a Menorca. Bé, va ser complicadíssim contactar amb ells. Inicialment sí, però després era molt difícil seguir el fil, te contestava un, després no te contestava, havies de perseguir. I havies de pagar, també, que és una altra cosa que no teníem prevista el pressupost. Havíem de pagar. I tota aquesta negociació va ser durant un estiu que jo estava a un càmping als Pirineus, que no només és que no tingués cobertura, és que no tenia electricitat. Aleshores, quan aconseguia carregar el meu mòbil als banyos del càmping, m'anava a un lloc que hi havia cobertura a comprovar si tenia mails des de Londres, a fer el que havia de fer, i no tenia, aquella gent no contestava, i havíem de gravar finals d'agost, i aquella gent no deia res. I ja tothom, cada dia que me veia anar cap a la zona de cobertura, me deia, què? T'han dit algo los de Londres? Nadie sabe nada, no, todavía no, todo el mundo... Fins que ja el dia que tornàvem de les vacances, Londres va contestar. Londres contestó. I ens demanaven després un segur de responsabilitat civil com un de 2 milions de lliures. Mira, les dic, som una productora molt petita. No, ni 2 milions ni de 2.000, o sigui, què dius? Impossible, a més que pagam per anar a gravar. No. I al final vam aconseguir tachar del contracte aquest pàrraf, perquè si no era impossible. Però després de tot això, d'haver gravat a coves, perquè és un documental que anàvem a coves a gravar, era físicament complicat, arriba el dia del muntatge, me reunisc amb el muntador el primer dia. Nosaltres havíem vist les imatges perquè el director de fotos se les enduia, ens enviava pantallazos i semblava que tot estava bé. Arriba amb el muntador, obrim la primera entrevista i dic, això, Juan Carlos, això és, se veu així per la previsualització? I dice, no és la previsualització. La imatge estava plena de gra.
Ostres, què havia passat? I això ja,
pues, mira, en aquell moment se me va tota la sangre a los pies. Dic, jo no puc ni pensar. Crida Núria, li diu, Núria, està passant això. Cridam al director de fotografia que va començar el projecte. Què ha passat? Bueno, clar, jo és que no podia perquè me subia per les paredes. Ja vam quedar l'hora baixa amb el director de foto, que el pobre que no s'atrevia ni a mirar perquè jo hi va a matar. Doncs la majoria de les coses que havíem rodat van haver de tornar a gravar-les per una errada en la configuració de la càmera que no s'havia donat. Ell, que estava passant, i vam tornar a gravar moltes coses, entre elles la de Londres.
Ostres!
O sigui, no només tornar a contactar, tornar a pagar, quedar com imbéciles, la veritat. Vam quedar molt malament, però vam gravar, tornar a coves una altra vegada. Va ser molt dur, com a producció, és molt dur quan arribes i has de refer tantes coses.
Sí.
I l'Excel l'havia ballat a tope, també.
L'Excel va ser el rock and roll, total, sí, en aquell moment. Vam haver de canviar moltes coses, perquè va ser un excés pressupostari. Només anar a gravar al Regne Unit ja és molt. Després sí que algunes coses se varen poder arreglar en postproducció i no va fer falta rodar-lo tot una altra vegada, però d'altres era inevitable. I va ser dur, però bueno, ho vam aconseguir i se va fer. Mira.
Xesc, i tu, quina anècdota mos contes?
El Festival de Màlaga, que de sobte nosaltres anàvem al ventre del mar a Màlaga, jo vaig tornar el divendres d'escavespre i el dissabte de matí me criden, col·lega, 6 biznagas. I tu dius, perdona? Què és això? I ara te llaman del festival, has de tornar. Com que he de tornar? És dir, però què m'està? No me... O sigui, el primer que penses és vacile. No? Vale, tio, és que no heu dormit tot el vespre i tal. I no, sí. És dir, va ser meravellós. És l'única vegada que jo he anat a l'hotel Palacio, allà en el CNH, perquè sempre m'he de pagar jo els viatges i ara vas en els hotels perifèrics, valgui la redundància, i va ser un moment meravellós. Era pandèmia, és a dir, no vàrem poder pujar tots, però... I l'altra cara de la moneda, jo te diria que és els Premis Gaudí, és a dir, això devia ser maig i el gener era... A Barcelona teníem 11 nominacions i no me'l van dur cap Gaudí. És a dir, la cara d'en Agustí. Ja sé que els festivals és una loteria i no has de fer molt de cas, però de totes maneres veure en Agustí amb 11 nominacions i el seu paperet que tenia com allà preparat, saps? Llavors és com a la Carina Creu de brilli-brilli i de sombra, no? Luz i sombra.
Exacte.
Avui m'han encantat les anècdotes. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies i fins aviat, Cesc i Marta.
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies a vosaltres.
No ens volem oblidar de donar les gràcies al nostre tècnic de so, en Rafa Andrés, que ha fet possible la gravació d'aquest episodi.
Si vos ha agradat i voleu escoltar més episodis, estau atents, que cada setmana en penjarem un de nou.
Recordeu que també ens podeu deixar comentaris o fer preguntes a través dels nostres perfils d'Instagram. Som Namar Gamelià i Namar Fortes Arrey.
Aquest podcast s'ha realitzat amb el suport d'IFIP i la Conselleria de Cultura, Turisme i Esports. Gràcies a IB3 també pel recolzament i per voler allotjar el nostre programa a la seva plataforma.
Adeu! Adeu.
IB3 Podcast. Un món de sons.